Psychopath.
Estem aquí en el retorn, del curs 25-26, que durem a terme aquí de Priora en Priorat, aquí un programa mensual col·laborador de Ràdio Falset des de 2008. Amb aquest programa que posem en marxa tindrem veus, entrevistes, missatges d'ofertes, idees i sobretot podem compartir les activitats que s'han dut a terme dins de la nostra comarca o a fora en relació amb el Priorat. Estem aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui, programa número 132, des de l'octubre de 2008, programa mensual. La primera entrevista serà per la Cristina i la Alicia, promotores del Cens de les Aus Nocturnes del Parc Natural de la Serra de Montsant. Perteneixen a l'associació Taxus. Amb elles, tot seguit. Estem aquí entrevistant a dos activistes ecologistes, no? En defensa de la natura, no? La defensa de la natura és el projecte Para l'Orella i es fa al Priorat. Com et dius?
Cristina.
Bé, es pot explicar una miqueta en què consisteix aquest projecte?
Sí, és un projecte de seguiment de distribució i abundància d'aus nocturnes a la comarca del Priorat. Llavors hem intentat, és un projecte de conservació, l'entitat és una entitat de conservació. Llavors estem intentant involucrar tota la població, a tots els municipis de Priorat.
A sensibilitzar, que si Exacte. Us troba uns ous d'aus...
Bàsicament que sàpiguen no? quines aus nocturnes hi ha a Priorat, identificar-les i que ens puguin passar les dades de les observacions que facin.
I si es troba un niu... Això també, no? Vull dir, un niu d'aus, no?
Sí, sí, que sàpiguin què fer.
Que no sigui allò, mira...
Sí.
No?
Sí.
En aquest sentit. En quins pobles heu estat, ara, més o menys?
Tot Priorat.
18 municipis.
18.
Molt bé. Alicia, què dius? A veure, 18, quantes escoles?
18.
18 escoles del Priorat, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Bueno, és que per l'escola s'ha de començar, no? S'ha de començar. I com ha estat això? Què feu amb els nens i les nenes?
Doncs fem un taller en el qual els expliquem doncs, quines són les... Bueno, expliquem una mica què són les aus nocturnes i que hi ha... Les aus nocturnes engloben el que serien els mussols, rapinyaires nocturns i els enganyapastors. Llavors, d'aquests dos grups ens ensenyem quines característiques tenen, quines aus hi ha al Priorat i com es poden identificar i per què les volem estudiar, per què serveixen les dades que ens poden aportar aquests voluntaris per al nostre projecte. I bueno, això els nens aprenen sobre aquestes aus.
L'important és estimar les aus, com tota la natura del Priorat, i també la seva conservació i el respecte, no? Que no sigui, mira, va, això, a vegades allò de dir, no?, faltar el respecte a la natura. Quants anys, porteu anys o és, ho inicieu ara?
Estem com a associació doncs, des del 2017 i aquest projecte com a projecte, que es diu Noctàmbuls, que és el seguiment d'aus nocturnes, des del 2019. I treballem bàsicament a tres espais, Serra de Llaveria, Montsant i Fenint de Poblet.
Ah, molt bé. I el resultat, valoreu positivament? Esteu animades?
Sí. A més, hem creat una xarxa de seguiment a nivell Priorat amb voluntaris ambientals que estan molt engrescats i estem molt satisfetes.
Molt bé. I fins i tot amb a millor persones caçadores, de caçar, de cacen, també. Que també doncs, tenen aquesta sensibilitat, o pagesos que també, sí, sí. No? I també col·laborar amb les agents rurals, no?
Sí.
Que esteu en aquest camp, no? Uh-huh. Doncs bé, ha estat una joia poder entrevistar-vos avui aquí, en aquesta campanya que teniu en marxa i si teniu èxits vol dir que la natura al Priorat se respecta i que vagi creixent, no? Que és el que fa falta.
Doncs
molt bé, moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. per nosaltres, un amigo, que aquest estiu ha fet uns concerts a la comarca del Priorat. En quins pobles has estat?
Mira, Cabassers, la Vilella Baixa, Ulldemolins, la Figuera, i on més que m'estic deixant? M'estic deixant un.
No ho sé. Bueno, la comarca, bueno, molts sí. Pobles, enguany, l'any que ve continuarà, fins que s'acabin tots els pobles que és del Montsant i per aquí la vora,
Montsant,
no?
Montsant.
Perquè ho fa el Parc Natural, no? Parc Natural de Sant Romà. Hi ha l'ocasió que toques l'arpa, i l'arpa el toca poca gent. Sí. No? Com te vas decidir per l'arpa i no un altre instrument musical?
Doncs no ho sé. Jo només sé que jo volia tocar l'arpa, però en un moment en concret no ho sé. No vaig poder-la tocar, evidentment, perquè no se n'ensenya, no és un instrument comú. S'has d'anar a Barcelona, jo soc de l'Escola de Francolí, tampoc no era viable. Jo vaig estudiar violí i piano. I un dia, doncs, quan vivia a l'estranger, on sí que és un instrument normal, es pot aprendre a totes les escoles de música, vaig portar el violí a netejar el luthier i tenia una botiga d'arpes al davant. I mentre em netejaven el violí vaig entrar a la botiga d'arpes. I allò ja va ser fulminant. Em vaig comprar una arpa, vaig posar classe.
Vas enamorada de l'arpa, no?
Bueno, ja hi era aquell amor, però estava com resignat, no?
Clar.
Llavors dius, bueno, pues, algun dia sortirà.
Perquè l'arpa és més aviat de l'edat medieval, no? De l'edat mitja, no?
Sí,
més
a Catalunya va tenir un moment d'esplendor a l'època medieval. Després, per la complexitat que té tocar aquest instrument i bueno, doncs voler tocar moltes notes, molt ràpid, la facilitat que té un clavicèmbal o un piano, que és el que van desbancar l'arpa, doncs va fer que l'arpa doncs es quedés en un segon terme i que poca gent l'aprengués. Però, de fet, l'arpa ve de Mesopotàmia i Egipte. O sigui, és un instrument molt, molt, molt antic i que ha anat evolucionant a través dels anys. Primer era un arc, no hi havia columna, s'hi ha anat posant columna, mecanismes, diferents coses. Sí.
Doncs bé, ha estat un plaer aquest concert aquí al Montsant i que bé, que tinguis molta sort i aquí gràcies per participar al nostre programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Priorat en Priorat, Ràdio Falset. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, estem aquí a Priorat, Priorat, avui a 11 de gener 2025. Estem amb nosaltres, com et dius?
Em dic Núria Estella, de casada Núria George.
Molt bé, Núria George, perquè hi ha sona que té relacions internacionals. Però ara anem a veure, coneixes el Priorat?
Sí, el conec molt bé i de molts anys. El meu germà es va casar amb una noia del Priorat, una noia molt maca, Maria Cinta, i nosaltres, jo i la meva família, hem estat molts anys visitant el Priorat, els poblets del Priorat, tots el que és, diguéssim, Gratallops, Porrera, Siurana, Escó, on hi ha la central nuclear, ara mateix hi he tornat, i el Priorat és molt interessant, també m'ha interessat molt, per saber aviam quina era l'economia del Priorat, que són les olives, òbviament, i també el vi, les bodegues de vi, les que també he estat visitant bastant. No? El que m'ha agradat específicament és on està Escaladell, el poble de...
La cartoixa d'Escaladell.
La cartoixa d'Escaladell, que està en el poble de...
D'Escaladell, que és Morera de Montsant.
Això, la Morera de Montsant. Hi ha una bodega molt interessant en allà que sembla ser que no feia massa la portava una senyora, la...
L'Assumpción Peire, que va morir l'any 2010.
Molt bé.
Va estar tots els anys, dels anys 70 o així, portava tota el negoci del vi d'Escaladell. Sí.
Precisament, que jo la vaig anar a visitar i ella ens va ensenyar les bodegues, ens va ensenyar també unes excavacions que s'havien fet, perquè s'havien trobat unes runes romanes i estaven com a espècie de museu. Ens va ensenyar com el vi es processava, s'administrava, es cuidava, i em va semblar molt interessant també el fet de que tenim unes celebritats que han tingut aquí al Priorat unes bodegues com el Lluís Llach, el Joan Manel Serrat i, en fi, vull dir, això és clar, ha fet el Priorat famós i també la seva gastronomia, perquè ara sé que hi ha uns restaurants estupendos.
Molt bé, molt bé. Molt bé, Núria, llavors de la teva vida, que sé que has viatjat per tot el món, què et pots de quina experiència tens a nivell del món? On has estat, més o menys?
Oh, bé, on he estat? Doncs he estat a diversos llocs també degut a feina, no? A temes de feina. Primer, quan jo era jove, treballava d'administrativa en una oficina, això no m'anava massa bé a mi, estar tan tancada. I vaig decidir, a l'edat bastant jove de 17 anys, d'anar-me'n al sud de França, Andorra, a fer unes feines pues, una miqueta trivials, no? Però allà em va donar l'oportunitat d'aprendre el francès, òbviament. Després vaig tornar a Barcelona, vaig tornar a la feina i se'm va ocórrer que voldria estudiar l'anglès. Aleshores me'n vaig anar a Anglaterra, me'n vaig anar a Londres a estudiar. L'experiència de Londres va ser molt bona, a més era l'època on era de moda el Carnaby Street, tota l'època dels Beatles, dels hippies, i m'ho vaig passar molt bé perquè a més estava visquent al West End, al costat d'on passava tot. Hi havia els teatres, hi havia, en fi, totes les arts, les modes, i allà vaig estar molt bé. Però vaig decidir, com a anècdota, que jo no em casaria mai amb un anglès, amb un britànic, perquè eren molt callats, eren molt diferents del que jo era, el que som els espanyols, oi? I vaig pensar que aquesta gent no donen a donar els seus sentiments, no parlen de les seves emocions, i nosaltres ho diem tot, i vaig pensar, això no és per mi. Vaig tornar a Barcelona, a la feina, una feina que jo ja tenia, que era de treballar en diverses empreses, i em van enviar amb una multinacional. I llavors, curiosament, vaig conèixer amb un britànic que va ser el meu marit. Aquestes les ironies de la vida, oi? I aleshores, com que estàvem treballant en una multinacional, vam anar viatjant de país en país. Vaig estar, primer de tot vaig anar a Noruega, que és on ella estava treballant, va vindre a treballar de forma temporal a Barcelona i a Sant Carles de la Ràpita. I després d'això, després de Noruega, vam passar a Venezuela. A Venezuela, que és on vaig tindre els meus dos fills. I després de Venezuela, que vam estar 3 anys a Maracaibo i 2 anys a Caracas, vam passar al Qatar, a Aràbia, a Doha. Allà jo vaig, els nens anaven creixent, anaven a l'escola, i llavors jo vaig començar a treballar en una escola francesa per 5 anys, em sembla que vam estar allà. Després del Qatar ens en vam anar cap a Holanda. I a Holanda doncs, va ser molt bonic, perquè ens va agradar molt aquest país, molt bonic. Jo aleshores estudiava, donava classes de castellà, era doncs, també la representant britànica, la representant hispana de l'escola britànica, també tenia feina, era un treball voluntari, em va agradar molt. I després d'això, d'uns 8 anys d'estar a Holanda, vam anar cap a Anglaterra. I allà és on ara jo visc i estic, doncs, d'una forma ja, crec que em quedaré allà, però visito molt, torno molt a Catalunya. I cada vegada que vinc a Barcelona, que és d'on jo soc, vinc a Cabassers a visitar la meva família, també.
Molt bé. El priorat, aquí, el priorat, una persona cosmopolita, quasi, no?, del món sud-americà, Aràbia, pràcticament tota desordenat. Doncs pues bé, ja seguim aquell programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, avui tenim una entrevista amb Aniol, de l'Aniol de la Bisbal de Montsant. Bon dia.
Bon dia.
Bé, què podem... de cara a l'any que ve, el 12 d'agost, està previst un eclipse de sol, hi ha reserves pel territori, no? A la Bisbal també en teniu?
Sembla que sí, hi ha gent que ja està reservant per l'any que ve, per guardar-se un lloc, que si no, no n'hi haurà per veure l'eclipse.
Que d'aquí el priorat se veurà bé, no?
Sí, sí, sí. Home, això és el que diuen, que des del priorat es veurà prou bé.
Sí. La Bisbal de Montsant, que és interessant visitar.
Home, és interessant visitar el poble, tens la muntanya del Grau que està allà al costat i tens totes les vistes des de dalt. Hi ha la Cova Santa Llúcia, que va ser doncs, l'hospital militar durant la Guerra Civil. També hi ha zones d'escalada, hi ha zones per anar a caminar, per anar amb bici. Sí. Tens la piscina, que a l'estiu està molt bé.
L'escalada, has dit? Tu ets partidari d'escalar?
Sí, jo fa molts anys que escalo, escalem sobretot a Margalef, però el problema és que hi ha massa gent i aleshores hem de buscar sectors i llocs on la massificació no arriba. I mira, tenim la sort que a la Bisbal tenim unes quantes vies i aprofitem i escalem allà.
Ah, molt bé, està interessant. Bé, quines raons, a part de visitar, què és el Priorat? Què suposa el Priorat per tu?
Home, jo abans de néixer ja venia aquí al Priorat. És una terra que a mi m'agrada, tant al meu poble com al resta del Priorat. Hi ha bon oli, hi ha bon vi, hi ha bona gent, hi ha bones festes.
Doncs molt bé, escolta, fantàstic, eh? Animeu-se. Sobretot el 12 d'agost serà molt interessant. Hi haurà els pobles del Priorat també hi haurà moltes activitats i també acollida a totes aquestes persones que estaran interessades. I bé, tot el que vulguin saber, estem aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Doncs moltes gràcies.
A tu.
I a la propera, aquí una veu més de la comarca del Priorat. Quins aspectes, Miquel Reverter, guanyador del 42 Premi de Narrativa de Ribera d'Ebre, amb l'obra Mar de Fora, que vas presentar el passat dia 27 d'agost a Vinebre, què te suposa doncs, presentar, exposar els teus projectes, quines intencions tens al voltant d'aquesta obra, que la pots resumir, i així podrem compartir amb nosaltres i a tots els que s'estan escoltant.
En primer lloc, per a qualsevol escriptor, rebre un premi és un reconeixement i un estímul a la seva obra. Naturalment, veure l'obra publicada és un goig enorme per allò que significa, per la feina que hi ha al darrere, una feina a l'ombra que ningú veu i que és necessària. Així doncs, com deia, la joia, com es desprèn, la joia és bastant important. Particularment, com ja vaig expressar l'any passat en rebre el guardó, el Premi de Vinebre sempre ha estat per a mi una referència en el cartell de les lletres catalanes. Crec que, per exemple, i no és casualitat que enguany s'hagin arribat a presentar més de 70 obres, la qual cosa diu molt de la meva afirmació. Quant a l'obra, sobre Mar de Fora, un cop publicada, sempre afirmo que ara ja passa a mans del lector, que deixa de ser en gran part meua i que li toca, com dic al lector, donar-li aquell recorregut que es mereix. Les expectatives que en tinc jo són bones. Crec que és una obra que pot funcionar molt bé i que pot tenir un llarg recorregut.
Bé, estem aquí a un nou curs, cultural 2025-26. Avui, octubre, primer dissabte de mes, tenim amb nosaltres Agustí Massip, president de l'Òmnium Cultural del Priorat. Bon dia. Quines activitats teniu previstes aquest curs entre ara i el mes de juny? I precisament és avui a la tarda a la Vilella Baixa, on ens ho explica el nostre president de l'Òmnium Cultural del Priorat, Agustí Massip.
Bon dia. Mira, doncs, parlant d'activitats d'aquest mes, d'aquests últims mesos de l'any 25, avui a la tarda, precisament, a la Vilella Baixa tenim l'entrega dels 5è Premis Literaris del Certamen Neus Català de Poesia i Poesia. I després també, i l'acte, a part de l'entrega dels premis i els parlaments corresponents, també hi haurà una obra de teatre de la companyia La Típica, amb l'obra que es diu Deix.
I En què consisteix aquesta obra de teatre que es farà avui, precisament, a la tarda, a la vella la baixa?
Que parla una miqueta, com diuen ells, d'un tiberi de sensacions. Una mica paraula i sentiment conformen un viatge veraç reconegut a través dels sentits més primaris i la simplicitat de l'ànima. Després de la funció de teatre i després de l'entrega de premis, també hi haurà una mica de pisco labis, de coca i vi, per tots els assistents. Ja no cal dir que l'entrada és gratuïta i animem a tots els facetans i facetanes, piruetins i piruetines, visitants, que vinguin, que val la pena aquest acte, perquè penso que és un acte molt bonic en el qual se reconeix la literatura, la poesia, la prosa i també el teatre, se fa nova teatre i, en fi, en definitiva és un lloc per a poder gaudir una tarda com la d'avui. Després també tenim previst un priorat poble a poble, que ja sabeu que fem un recorregut cada 3 o 4 mesos, anem a un poble i fem una visita sociocultural i turística. I aquest mes d'octubre, principis de novembre, en farem un altre. Estem pendents del poble, perquè el poble que nosaltres en principi havíem decidit anar, doncs no ens acaben de respondre de cap manera, vull dir, ni positiva ni negativament, estem esperant la resposta, i si no canviarem de poble, això està clar. I després també a final d'any tenim un projecte també molt interessant que es diu Relats Enllaçats, en el qual tots els escriptors, escriptores, aficionades a l'escriptura poden participar en una sèrie de narracions que es diu Relats Enllaçats, perquè una narració comença sempre amb l'última frase de la narració anterior i així es fan una sèrie de fils, 2 o 3, depèn de la quantitat de participants que hi hagi, per a construir una història prou bonica. Cada any aquests entregats els editem i per Sant Jordi regalem aquest petit llibre on hi ha tots els relats enllaçats, que també, per tant, també animo des d'aquí a tots els escriptors, escriptores, aficionats i aficionades que participin en els relats enllaçats. A finals de novembre i principis de desembre sortiran les bases, estigueu atents i participeu-hi. I després, ja a partir de l'any 2026, evidentment, seguirem fent activitats com les que fem cada any, però com que encara no tenim el programa anual fet, que fem ara al mes de novembre i planifiquem tot l'any 26, doncs encara estem a l'espera d'això. Per tant, en tot cas, a partir del desembre i gener, podré tornar aquí i explicar-vos el que tenim previst per a l'any 26. Gràcies i ens veiem aquesta tarda a la Vella Baixa, a les 6 de la tarda.
Pues molt bé, gràcies, Agustí Massí. Doncs aquesta tarda, a les 6 de la tarda, al Teatre de la Vella Baixa, tenim aquesta cita, el 5è certamen literari Neus Català amb una obra de teatre. Bon dia, tenim amb nosaltres avui també la veu de Josep Maria Ferrer, jutge de Pau de Montbrió del Camp. Ell té molta curiositat amb la història i ha descobert o pot explicar-nos en què va passar o com és que Reus, en el segle XIX, es va celebrar el primer matrimoni civil de Catalunya i d'Espanya. Ens ho pots explicar, Josep Maria?
Hola, bon dia. Doncs us ho explicaré. L'octubre de 1868, Reus es convertí en la primera ciutat de l'Estat que celebrà un matrimoni civil, una benentesa que tenia lloc en el marc dels canvis que es van produir arran de la Revolució de Setembre, i que una vegada més donà mostra de l'esperit progressista que al llarg de la història ha caracteritzat la ciutat. A partir d'aquella data, la llista d'unions civils entre parelles van anar augmentant, no només amb ciutadans i ciutadanes d'arreu, sinó també amb persones provinents d'altres localitats dels voltants, reformant novament el paper de referència de la ciutat en relació al seu territori immediat. en record d'aquella iniciativa, en què Reus va ser pionera en el conjunt de l'Estat, fent bandera dels valors progressistes, l'Ajuntament de Reus va editar un llibre en què, a més, de la crònica històrica dels fets, trobareu mostres del ressò del casament civil en la literatura de l'època. Aquest llibre el va editar l'Ajuntament de Reus el 2002. I val a dir també que Reus sempre ha estat pioner en tot. El primer matrimoni es va celebrar el 14 de novembre de 1868. Però també va ser pioner el dia 24 de febrer de 1870, tingué lloc per primera vegada a Reus i Espanya la inscripció civil d'un nadó. No hi hagué cap mena d'intervenció religiosa. Es celebrà, però amb tota la cerimonial que requereixia, revestint-ho de gran esplendor. Això surt també en un llibre de cròniques de Reus del 1935. I ara aquí, bueno, totes aquestes coses que us explico, moltes d'elles ja surten reflectides en el llibre Els jutges de pau, 150 anys al servei de la justícia, amb la coordinació de Rosa Maria Canela i Balsebre, jutgessa de pau de Cabra del Camp, que es va editar el 2007. Totes aquestes cosetes que us explico, allí ja surten reflexades. I ara aquí afegiré una nota d'interès local, però que també va relacionada amb tota aquesta cosa dels matrimonis. Això ara jo, aquestes dues plaques que veureu, ho vaig fer perquè, com ja sabeu, ara actualment els jutges de pau no podem casar, però crec que hauríem de fer, com els de Reus, tirar pel davant, saltar la llei i començar a fer matrimonis a veure què passaria. I aquesta nota local és que el general Prim tenia un gran amic aquí a Montbrió. I ara es comentaré alguna petita cosa del que va passar aquí. Com si les revolucions estiguessin a l'ordre del dia, el 19 de setembre de 1868, els conjurats Duc de la Torre, el general Prim, Serrano i Topete i altres més es reunien a Cádiz i se sublevaren el crit de fora la dinastia isabelina i visca el poble sobirà. Seriosament compromès en aquest moviment, el fill de la vila, Josep Maria Pelegrí i Baget, íntim amic de Prim, caigué greument malalt i moria el 23 de setembre. Abans de morir, havia confiat el secret a un amic mostrant-li els documents que tenia amagats sota el coixí, tot planyent-se de no poder fer costat actiu als revolucionaris en la persecució dels ideals democràtics. I ja no m'allargo més. Moltes gràcies per deixar-me parlar. Agrair al Josep Maria Ferran, jutge de pau de Cabassers, per aquesta crònica per la ràdio. I no, sense res més que afegir, bueno, afegir que aquest senyor, el Josep Maria Pelegrí i Baget, que era fill de Montbrió, havia estat tinent d'alcalde, alcalde i el segon jutge de pau de Montbrió del Camp. Moltes gràcies.
Bé, el dijous, dia 23 d'octubre, a les 7:30 de la tarda, a la seu de la subdelegació del govern, a la plaça Imperial Tàrraco, donem a terme un acte central, obert sols a tot a nivell nacional com internacional. Gràcies, doncs, a la convenció que ens ha fet la subdelegació i l'espai cedit. En aquest acte farem una reactualització del que és la causa Copa per la Pau, objectius de desenvolupament sostenible 2030. Explicaré per la part de Maria Carles, explicarà doncs, els 110 anys del naixement de l'escultor Modest Gené, per bé tot aquest procés que des de l'any 2008 fins ara han dut a terme de la memòria d'aquest escultor de projecció tant també nacional com internacional. Això ho farà per part de la Maria del Carme Gené, la seva filla i biògrafa del seu pare. També Josep Enric Pérez explicarà la composició musical simfònica sobre Modest Gené i Antoni Gaudí. A més, doncs, després, tot seguit, faran una interpretació a peça del teclat a nivell musical i culminarà amb Jordi Català, amb Imagine de John Lennon, però i també en català. Al final, la comanda serà a càrrec de José Manuel Almuzara, arquitecte president des de 1992 de l'Associació Pro Beatificació Antoni Gaudí. Per tant, és un acte d'adhesió a l'any Antoni, que l'any que ve se celebrarà 100 anys de la seva mort, i també recordar el paper que va tindre Modest Gené. Va néixer el 1914 i va morir el 1983 a Bata, Guinea Equatorial. I això suposarà també un pas endavant amb la causa internacional Copper per la Pau. Bon dia, Jordi. Jordi Freixa, nom artístic Jordi Català. Què suposa per tu participar el proper 23 d'octubre a partir de les 7:30 de la tarda a la subdelegació del govern en aquest acte d'adhesió a l'any Antoni Gaudí, que l'any que ve se celebra 100 anys de la seva mort, i també el record de Modest Gené i també la tasca duta a terme per part de Josep Enric Pérez, mestre, músic, compositor, una persona activa i solidària, que és per la teva part, per tant, participar en aquest acte tan central per nosaltres.
Per mi és un honor i una satisfacció molt gran col·laborar i participar en tots els actes que fa Coppel, en aquest cas, per la pau. I a més, doncs, tot el que sigui treballar per la pau, jo personalment, doncs, podeu comptar amb mi tot el que calgui. De fet, ara també estic treballant amb un nou projecte que es dirà Forjant la Pau i que representa, doncs, la meva també una petita col·laboració més pel Coppel i per la pau. Així doncs, moltes gràcies, Coppel, i una vegada més, sapigueu que podeu comptar amb mi pel que calgui. Moltes gràcies.
Bon dia a tothom. Aquí seguim amb el programa. Aquí, Ràdio Falset, Priarem Priarat, avui dissabte, dia 4 d'octubre. Hem començat ja a les 11 del matí. A continuació, doncs, farem una entrevista a Maria Carmen Gené. Maria Carmen Gené és la filla de l'escultor Modest Gené. És biògrafa del seu pare, fa xerrades en la seva memòria i col·labora amb nosaltres a la causa Coppel per la Pau. El proper dia 23 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, a la subdelegació del govern a la plaça Imperial Tàrraco, ens durà a terme un acte de solidaritat amb la pau, que ens fa falta. També hem de dir que presentarem una mica el camp de treball que serà enguany l'any que ve, fins aproximadament al 2030, però sobretot de cara al 2026, perquè el 2026 celebrarem el centenari d'Antoni Gaudí, de la mort d'Antoni Gaudí. Però concretament, el dia 23 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, com he dit, recordarem també els 110 anys del naixement de Modest Gené. Farà l'exposició Mari Carmen Gené i col·laborarà Josep Enric Peris. Després se farà dur a terme el lliurament dels reconeixements Diamant 2025. Jordi Català, president de l'Ateneu, ens oferirà la música d'Imagine i la cançó d'Imagine de John Lennon. I finalment, doncs, en l'adhesió a l'any 2026, que ja estem ja al damunt, la commemoració internacional del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. En aquest cas parlarà Josep Manuel Almuzara, que és arquitecte i president des de 1992 de l'Associació Pro Beatificació Antoni Gaudí, i explicarà el valor que té també aquest personatge, com és Antoni Gaudí, i sobretot en l'obra més coneguda universalment, a part de moltes altres obres, com és la Sagrada Família. Doncs pues bé, Mari Carmen, què tal? Què et sembla que suposa per vosaltres, després ja de celebrar els 25 anys de la mort del teu pare i després el centenari del naixement, però ara ja en aquests 110 anys, que va celebrar l'any passat, però ho fem enguany, aquí a la subdelegació del govern?
Sí, què tal? L'acte Tarragona suposa la clausura d'aquest aniversari. I alhora, per la nostra part biogràfica, l'agenda del pròxim any. És un goig formar part amb la figura de Modest Gené, escultor, fill il·lustre de la ciutat de Reus, i a ser associats a la causa internacional COP al Palapau, arribant àmpliament a nivell social i cultural. Com a biògrafa, amb el suport de la meva germana i família, agraeixo la invitació a l'acte i a aquest programa que dirigeix magníficament senyor Ferran, que és Priorem Priorat de Ràdio Falset. Molt agraïda. Salutació als oients i a vostè. Bon dia.
Bé, i el Centre d'Estudis Falsetans ens comunica els resultats que va dur a terme sobre el voltant dels Premis Literaris que celebra Falset cada any. Tal com es va anunciar, el Premi Priorat de Narrativa Infantil ha estat dividit en cinquè i sisè curs de primària. Per tant, el Premi Priorat de cinquè curs és per l'obra La ceba i els humans, de Bruna Aleu Palejà, de l'Escola Sant Isidre de Capçanes. El Premi Priorat de sisè curs és per l'obra La nena que volia saber què hi havia darrere de les muntanyes, de Xènia Crua Gómez, de l'Escola Antoni Vilanova de Falset. El Premi Amadeu Pi i Secall de narrativa és per l'obra Record de mare, remor de mar, de Mireia Balàs Sementer, de Palma de Mallorca. I finalment, el Premi Salvador Estremifà de poesia és per l'obra Acrílic sobre iris. Perdó, Acrílic sobre tela. D'Israel Clarà López, de Mollet del Vallès. Aquests són els guanyadors dels Premis Literaris de Falset 2025. Nosaltres animem que totes les edats se presentin a Premis Literaris. Però no és el fet de que quan hi hagi un Premi Literari comencem a pensar, sinó que moltes persones ja escriuen normalment, fan poesia, per totes les edats, i sobretot en l'etapa de primària, com a l'ESO, batxillerat, i més o menys, doncs, tothom, o quasi tothom, i nosaltres també ho informem, dels Premis Literaris que es convoquen a nivell de la nostra comarca, com és el cas de Falset, compte arreu de Catalunya i dels Països Catalans. Escriure l'hàbit d'escriure és molt important i també a vegades s'ha considerat, doncs bé, fer un diari o escriure poesies com una distracció, s'ha considerat com si fos perdre el temps. I no, és tot el contrari, perquè al final s'han sortit vocacions a partir de no esperar que t'obliguin a fer les coses, sinó que surtin de la pròpia expressió de les persones. I amb això, nosaltres també no sols és escriure, sinó també gravar veus, fer entrevistes a les veus, no?, de persones. Cridem a que els nets o les netes entrevistin els seus avis, les seves àvies, els seus pares, les seves mares. És important que fem aquestes dinàmiques perquè també són cultura i són motius d'interès cultural amb risc d'oblit. Seguim aquí amb Prior, eh, Priorat? Ràdio Gossa. Enguany portem a terme el Festival Terrer, el Priorat, i podem dir des d'avui, avui dia 4 d'octubre, en el mes d'aquest mes que estem, el 18 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Ermita del Loreto, Déu de Molins, Artur Blasco i Cati Plana, i el 19 d'octubre a les 12 del migdia a l'Església Sant Maria d'Escaladei, a la Cartoixa d'Escaladei, intervindrà la Quitèria Muñoz i Viola del Mar. Es pot trobar informació a terrer.cat. Nosaltres ho marxarem aquí perquè és una activitat cultural, gastronòmica pròpia del territori, no?, de l'oli i el vi, amb la música i l'art, que val la pena pues, participar. Almenys tenim contactes, podem doncs, relacionar-nos amb persones que venen de fora de la comarca, de dins de la comarca, i conèixer pues, les inquietuds musicals i artístiques, així com les ofertes que ens puguin fer al voltant de la gastronomia. Per tant, si algú està interessat, pot entrar al Google, terrer.cat, i trobarà el calendari d'enguany. El mes de novembre informarem sobre el mes de novembre i, si, i endavant, aquí, Priorat, Priorat, Ràdio Balset. Bé, des de que naixem, podem veure i comprovar, observant les criatures, que la tecnologia, per dir-ho així, allò que fem servir per poder aconseguir objectius, hi ha una tecnologia que és natural. Aquesta tecnologia natural és la que fem servir per desenvolupar des d'una situació de recent nascut que som adults amb la intel·ligència que tenim. La intel·ligència es desenvolupa a partir del naixement. Per tant, seguirem aquí explicant com construïm la tecnologia natural de la nostra intel·ligència natural també a nivell mental. Bé, ja arribem ja al final del nostre programa, del nostre primer programa del curs 2025-26, i ja mirem de fer la cloenda dient que la ment humana té un potencial tecnològic natural. Vivim perquè ens alimentem, tant corporalment com mentalment. La pregunta és com ens motivem i com ocupem la ment. L'oblit és com una mena de tasca que fa la ment de, a vegades a nivell defensiu, com un mecanisme de defensa que fa que les coses desagradables doncs, s'oblidin, les coses sense importància també s'oblidin, i també el paper que té el somni, somiar, és també un paper que a vegades doncs, tenim somnis que sofrim, que ens perdem, i això prepara, és com un entrenament a la nostra ment per estar preparat en el dia a dia. Aleshores, també hem de dir que en aquest mes d'octubre, el proper programa serà el dia 1 de novembre, en aquest mes d'octubre tenim actes importants, però el central serà el dia 23 d'octubre, dijous, a Tarragona, a la subdelegació del govern, a l'Imperial Tàrraco, un espai on se pot demanar per fer activitats culturals, socials, exposicions de pintura, d'escultura, etc. I vam demanar per donar-li un sentit de visió internacional del que suposa dos personatges que tractarem aquest dia, que serà, per un costat, Antoni Gaudí, que l'any que ve estem preparant ja a donar a conèixer l'obra d'Antoni Gaudí pels pobles i pels barris i ciutats. Antoni Gaudí com una projecció internacional, no sols de Catalunya, doncs, que tothom coneix la Sagrada Família i altres obres, sinó el paper que ha tingut internacional d'Antoni Gaudí i també el paper internacional de Modest Gené, l'escultor fill de Reus, que va morir a Bata. No? També explicarem en què consisteix la causa Copa per la Pau i també la tesi postulant de la causa Copa, breument, explicar-la i les perspectives de poder doncs, fer atenció a persones que necessiten aprendre idiomes, idiomes oficials, persones que necessiten doncs, una cultura bàsica, com pot ser per totes les edats, però precisament primària i l'ESO, tot tipus de persones que estiguin en un procés de dol. Nosaltres fem atenció a associacions, a federacions, a centres de dia, a residències assistides, tot per donar la importància que és el COPEL, que el COPEL és una abreviació que vol dir la cooperació pel sentit, trobar sentit a la vida, trobar sentit al que fem i sobretot el sentit és una satisfacció interna de reflexar la nostra bondat interior, la bellesa que trobem a la vida i també la nostra bellesa interior que també podem trobar en les nostres vides de cada dia per mig de la meditació, el silenci íntim, que nosaltres allí farem una breu exposició i tindrem tot l'any 2025, l'any que queda, i el 2026 per anar a donar compte, a donar a explicar què podem fer per ajudar els demés. Seguim aquí el nostre programa Priorem Priorant, Ràdio Falset. I casualment, avui mateix a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, avui dia 4 d'octubre, se faran el lliurament dels Premis Literaris de Neus Català de l'Òmnium Cultural del Priorat. És a l'embalat del Teatre de la Vilella Baixa. Tot seguit hi haurà un espectacle teatral que es diu Deix de la típica companya. I casualment, doncs, ja ho saben, aquesta tarda a la Vilella Baixa. I ja ens acomiadem de cara al dia 1 de novembre, és a dir, que tenim tot aquest mes d'octubre per anar recollint veus de persones com vostè que està escoltant, si la vol donar, sobre temes d'interès social, cultural i de motius d'interès cultural amb risc d'oblit que val la pena recordar. La nostra campanya, Causa Copa per la Pau, és precisament recordar allò que val la pena i que puguem compartir. I aleshores, COPEL vol dir això, cooperació, pel sentit de recordar i comprendre. Perquè si comprenem i recordem, estem preparats per lluitar per la pau. La pau és important, la pau interior de les persones, del nostre medi ambient proper i també, com no, la pau internacional. Per això el dia 23 d'octubre el dedicarem per la pau. sobretot per Ucraïna i Palestina, però a altres parts del món. Ens sentim impotents, ens sentim que no sabem el que fer, que no podem col·laborar a vegades doncs, per aquesta pau que s'ha d'aconseguir, perquè ja ho decideixen una sèrie de persones que són uns criminals de guerra, uns criminals contra la humanitat, i que realment, què podem fer? Doncs podem fer donar suport als pacifistes, també podem fer doncs, buscar promoure la causa Cop per la Pau, que busca la pau interior, l'adaptació i l'acomodació, la creativitat al nostre medi ambient més proper i, com no, mirar d'estratègies per col·laborar a nivell internacional. Nosaltres estem adherits i associats a la UNESCO des de l'any 2000, per tant, enguany el 25 aniversari d'associats a la UNESCO, als seus valors internacionals, a l'educació, la ciència i la cultura. I res més, ens acomiadem fins al dia 1 de novembre, a partir de les 11 del matí, amb aquesta cita, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Que tingueu un bon cap de setmana i fins la propera, i fins la propera que ens trobem al poble que anem visitant i que puguem posar contacte amb vostès i que vostès puguin donar la vostra veu. Moltes gràcies i fins al mes que ve.